Hola, bona tarda a tothom. Són les 7. Vist com avancen les negociacions, el govern espanyol deixa allò d'empresa de bandera i es conforma ara amb que Repsol estigui dirigida per espanyols.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio.
El govern desea, primero, la fortaleza económica de nuestras empresas por el bien de la economía española. Y segundo, que Repsol siga siendo una empresa dirigida por españoles.
Els mínims per a una operació que avança contra rellotge.
Que sea positivo para el interés estratégico de la garantía de suministro.
Negociació que sembla inexorable.
La Caixa vendrà la seva participació a Lukoil si la companyia russa també li compra la seva part a Sacyr.
D'aquesta manera, l'empori rus aixecat pel ric número 35 del món, Vagit Akhelpetov, tindria el 32% de Repsol. Pendents, per tant, d'una macrooperació amb el cap de setmana aquí a sobre, que uns quants estudiants el passaran tancats a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona.
Fins dilluns no hi haurà problema perquè el rector els hi deixa estar.
Però els estudiants ja diuen que ocuparan més espais precisament a partir de dilluns, Eva Compte.
Doncs sí, els 200 alumnes que continuen tancats al rectorat de la UB acaben d'anunciar que dilluns ampliaran les mobilitzacions fent tancades, per exemple, al campus Mundet de la UB i a la Facultat de Lletres de l'Autònoma, i això perquè consideren que el diàleg que els ha promès el rectorat és buit de contingut.
I atenció als GPS contra els maltractadors.
El jutge els podrà obligar a portar-los, els condemnats i també els imputats encara no jutjats.
Per cert, que els jutges faran vaga de mínims a partir de dilluns.
Com a mínim, els de Barcelona i Girona.
Ho haurem de seguir amb atenció, sí. També de jutges des de França, Cherokee i Leire López ja són a la presó després d'haver estat interrogats a París o d'haver-ho intentat.
Sí, perquè el cap d'ETA s'ha negat a declarar. Per cert, la jutge no li imputa els assassinats de Cap Breton.
I en marxa a aquesta hora l'Assemblea d'Iniciativa per Catalunya, Joan Trias.
Sí, però la comença de l'Assemblea amb els discursos dels convidats. Ara està sentint?
Sí, sí.
Una forta ovació, perquè ha de parlar Javier Pacheco, el secretari general de Comissions Obreres a Nissan. I és clar emocionat com el sents. Bé, doncs és un dels que parla amb altres sindicats, Greenpeace o socis internacionals. És l'assemblea que prepara el procés successori de Saura, que plegarà d'aquí 4 anys, i que ha d'encarar també crítiques internes pel perfil ideològic desdibuixat des que Iniciativa és el govern tripartit.
Doncs estarem pendents d'això i del món estarem pendents d'altres coses, de diverses cares. De quan es concretarà que Hillary és la cara internacional d'Obama?
De si Ségolène o Aubry seran la cara dels socialistes francesos.
O de si els xiïtes se'n sortiran plantant cara. Amb manifestacions com aquesta a Bagdad mateix.
Volem que els soldats russes se'n vagin ja i no el 2011.
Aquest és l'eslògan, en efecte. Per cert, no un soldat, però sí l'espia britànic més conegut.
Seems we're both using green to get to somewhere.
You lost somebody?
I did.
You catch whoever did it?
És Craig, Daniel Craig, vaja, James Bond, que ja penja de les pantalles.
Amb Quantum of Solace, el 007 més fosc i més dramàtic.
I atenció també que potser aviat tindrem un atractiu més per anar a Nova York.
Galzeran ha venut el seu mètode Gronholm a un productor de Broadway.
En definitiva, un informatiu per no dormir-se, tot i que avui precisament ens han donat les claus contra l'insomni. Ara us les passem. També us passem als esports, pel mateix preu, Oscar Fernández.
Leo Messi encén les alarmes del barcelonisme. Ha acabat l'entrenament d'avui amb molèsties musculars que el fan ser dubte per diumenge contra el Getafe. Coneixent el seu historial amb les lesions, sembla poc probable que Guardiola arrisqui i el faci jugar. Seria un dels canvis a l'11 inicial de diumenge, i és que sempre que hi ha hagut convocatòries de seleccions, després hi ha hagut revolució a l'alineació del Barça. A l'Espanyol demostrarem que la sensació de crisi que travessa l'equip aquests dies és habitual cada mes de novembre. Només dues temporades de les últimes 10, l'Espanyol ha tingut un novembre tranquil. A Madrid, dues cares. A l'entrenament del Getafe, els jugadors es barallen a cops de puny abans de venir a Barcelona a jugar al Camp Nou, i en canvi el Madrid fan un dinar de germanor per superar la crisi. I passarem també per l'Argentina. Ha començat la final de la Copa Davis de tennis, no gairebé per Espanya, han perdut el primer partit i ara acaba de començar el segon.
Doncs posats a passar-vos coses, us passem també el nostre home del temps. Hem de saber tots plegats què passa aquest cap de setmana, Jofre Genué.
Bona tarda, Kilian. Doncs un cap de setmana d'algunes boires menys, perquè el vent s'intensificarà, la tramuntana serà forta, i també de nevades demà dissabte, concretament al vessant nord, que seran una mica intenses en aquest sector del país. A la resta, pocs canvis, alguns núvols més i poc més. Les temperatures són similars, potser un pèl més baixa, sobretot a les zones no afectades per la boira aquests últims dies.
Catalunya Vespre, Catalunya Ràdio. Edita i presenta Kilian Sabrià.
Set i gairebé 5 minuts.
Don Piso us ofereix la informació del trànsit.
Divendres tarda, trànsit, David Ubach.
Doncs hem de destacar que no és especialment complicat per ser un divendres a la tarda a les portes del cap de setmana, i expliquem que una incidència al nus de la Trinitat de Barcelona ha complicat les coses aquí sí, i ara genera diverses cues. A l'autopista del Vallès comencen a Ripollet i a la C33 ho fan a Montcada, sempre, insistim, d'entrada a Barcelona. A banda, destaquem també retencions a la P7, són entre Santa Perpètua i Barberà cap al sud, i afegim una C55 carregada des de Monistrol de Montserrat fins a Manresa.
Atenció! Aquest és un exemple de la hipoteca quota reduïda de Don Piso. Per la compra d'un pis de 240.000 euros, només pagarà 696 euros al mes amb una hipoteca al 100% i sense entrada. Increïble, oi? Amb la hipoteca quota reduïda de Don Piso, si vols, pots. Truca al 922-22-22 o informa-te'n a qualsevol de les nostres oficines.
Avui l'actualitat té un nom, potser dos, si volen. Repsol és un, Lukoil és l'altre. Davant de les negociacions de la petrolera russa Lukoil per entrar al capital de Repsol, el govern espanyol es conforma amb el fet que la direcció de la companyia continuï, així ho han dit, continuï en mans espanyoles.
Caixa Penedès us amplia la informació i us acosta a l'actualitat. Les notícies més destacades a fons. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
És la principal avançada, podríem dir, o la principal novetat d'unes negociacions que tiren endavant, com ho estan fent aquestes últimes hores, amb l'aparició d'aquest empori rus aixecat pel ric número 35 del món, que es diu Vagit Akhelpetov. Operació de molts zeros que forma part avui d'aquesta notícia econòmica del dia. Insistim que Lukoil s'està tensant a l'entrada a Repsol. Amb aquesta posició del govern espanyol, ara ja no hi ha banderes, ara l'únic que importa o el que s'ha de garantir és que estigui en mans la direcció d'espanyols, diuen concretament. Una posició diferent, d'altra banda, de la que va manifestar el mateix govern espanyol davant de l'interès d'una altra empresa russa que es deia Gazprom, no, Silvia Solanes?
Exacte, fa una setmana el govern espanyol es mostrava contrari a l'entrada d'empreses públiques estrangeres a sectors estratègics. En aquest cas, però, l'executiu ha suavitzat la seva posició en tractar-se d'una empresa privada i amb accionista majoritari nord-americà. Sentim la vicepresidenta del govern espanyol, María Teresa Fernández de la Vega.
Repsol siga siendo una empresa dirigida por españoles con un plan industrial que sea positivo para el interés estratégico de la garantía de suministro.
Quan diem que té un accionista majoritari nord-americà, estem parlant de ConocoPhillips, que té el 20%. Parlant d'això, precisament, de com quedarien les coses, l'escenari, com quedaria si es confirma finalment aquesta operació?
Doncs primer cal tenir en compte que Repsol, juntament amb la Caixa, controla en gas natural a parts igual. Per tant, si Lukoil entra al capital de Repsol, podria tenir poder sobre la gasista i, com a conseqüència, tenir control sobre el subministrament de gas al sud d'Europa. Una opció, però, que es podria evitar, com ha explicat el catedràtic de la Universitat de Barcelona, Mariano Marzo.
Si fa efectiu aquest control a gas natural, que jo crec que s'evitarà, que les clàusules, diguem-ne, de venda, aquest assumpte quedarà resolt, pues, es podria fer realitat aquesta pinça de control del gas rus pel nord d'Europa, i també en part pel sud.
L'anàlisi d'aquest expert en recursos estratègics energètics el podreu seguir al programa Economia i Empresa de Catalunya Informació, 2:15 del vespre.
Parlar de Caixa Empresa
és parlar de qualitat i d'innovació.
De serveis disponibles a qualsevol hora.
És parlar de solucions a mida.
Que el servei integral de pagaments de la Caixa gestiona les factures eficaçment, ja se sap.
Però que, a més, permeti anticipar el cobrament d'una o diverses factures als proveïdors, eliminant el risc d'impagament i mantenint la disponibilitat de les línies de crèdit?
Això és Caixa Confirming de Caixa Empresa.
La Caixa.
Parlem?
Ara mateix ens passen 9 minuts de les 7 de la tarda. Diverses coses relacionades amb la crisi, amb la manera de lluitar-hi i també amb els efectes. La primera és en relació a això que dèiem, la manera de lluitar-hi. El Tresor entén que les entitats financeres que no van recórrer a la primera subhasta d'actius tenen vies de finançament més atractives o bé no ho necessiten. És la resposta al fet que ahir no s'adjudiqués ni la meitat, no va arribar ni al 50% de la partida disponible. Madrid, Xavi Feixas.
La direcció de l'organisme no considera un fracàs el nivell d'adjudicació del nou fons amb què l'Estat vol comprar actius als bancs per facilitar-los liquiditat. Defensa que acollir-s'hi és una opció voluntària. Mentre, a partir de dilluns, les entitats podran sol·licitar avals de l'Estat per les seves emissions de deute. Fins al juliol de l'any vinent, l'Estat distribuirà un màxim de 100.000 milions d'euros renovables si les condicions del mercat ho justifiquen i previ acord entre govern i Partit Popular. Quan una entitat no pagui, el Banc d'Espanya la investigarà i només s'intervindria en casos excepcionals.
Gràcies, Madrid. L'altra cosa parla d'Ifaj Energia, que presenta un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per 152 treballadors.
L'empresa fa activitats de manteniment a la xarxa elèctrica i també cablejat obra civil. És una multinacional francesa que té empreses a tot l'Estat espanyol, però aquest ERO només afecta plantes catalanes. En concret, les de Sant Just d'Esvern, Barcelona, Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes, Sant Andreu de la Barca i Tarragona. Des de l'UGT han explicat que l'argument que dona l'empresa és que a Catalunya tenen pèrdues mentre que la resta de l'Estat tenen guanys. L'empresa justifica l'ERO per causes organitzatives.
Assistència mèdica en centres mèdics concertats.
Assegurança de la llar amb cobertura d'incendi, robatori i altres desperfectes.
Assegurança de l'automòbil amb excel·lents condicions de cobertura, preu i servei.
El grup assegurador de Caixa Penedès treballa dia a dia per oferir-li les millors assegurances amb el millor servei. Vingui a demanar informació a les nostres oficines. Caixa Penedès. Persones al servei de persones.
Estem tancant setmana tots plegats, també les borses, que la tanquen en negatiu.
Inverteixi amb total confiança amb l'assessorament expert de Gaesco. L'experiència és capital. Gaesco, grup d'empreses de serveis d'inversió, patrocina aquest espai.
Amb l'Ibex, que continua per sota dels 8.000. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz.
Bona tarda. Amb la majoria de valors en negatiu, l'IBEX 35 s'ha donat a la volta i ha baixat un 0,18% i se situa en els 7.974 punts, tot i el bon comportament de la constructora Safir Pay Hermoso, que s'ha disparat un 15,35%, i Criteria un 8,15%, després que la Caixa ha confirmat converses amb el grup rus Lukoil. A la resta d'europees, importants pèrdues amb un euro en el mercat de divises de Frankfurt, que s'ha apreciat respecte a la moneda nord-americana. Enfortit, el BCE ha fixat el seu canvi oficial a 1,2602 dòlars.
Nois, silenci, sisplau. Rovira, a la pissarra. Digui'm, quan inverteixi en opcions sobre futurs, quin criteri ha de condicionar un anàlisi fonamental?
Jo, no sé.
Per invertir, cal estar preparat. Presentem l'aula de formació de Gaesco. Gràcies als cursos de l'aula de formació de Gaesco, vostè dominarà els conceptes més importants del món financer. Gaesco, l'experiència és capital. Informi-se'n al 902-237-237 o a gaesco.com.
3 minuts, un quart de 8. Obrim contacte ara amb una tancada, la d'estudiants. Els universitaris estendran les mobilitzacions contra el Pla Bolonya i portaran la protesta a altres facultats a partir de dilluns. Aquesta era justament la data límit que el rector els havia posat perquè abandonessin l'edifici central de la Universitat de Barcelona, l'edifici històric que ocupen des d'ahir. Ara mateix connexió amb dos punts on hi ha protesta, on hi ha hagut protesta. Un a Barcelona, com us dèiem, a l'edifici històric de la central, i l'altre a la Universitat Autònoma. Connexió primer amb l'Eva Compte, immediatament després amb Albert Segura. Eva.
Bona tarda. Els 200 alumnes que continuen tancats al rectorat de la Universitat de Barcelona que van denunciar que amplien el calendari de mobilització perquè el diàleg que els han promès és buit de contingut. Hugo Elvira és un dels portaveus de la coordinadora d'assemblees estudiantils.
El que ens estan oferint fins ara és un debat sense cap mena de contingut que sembla que no portarà enlloc. I ja hem dit per activa i per passiva que no deixarem embaucar. La mobilització continua. I fins que no se tinguin en compte aquestes consideracions, doncs les mobilitzacions continuaran tal com estaven planificades, amb aquesta ocupació i amb les ocupacions de la resta de facultats que ja s'han fet públics.
Els alumnes ocuparan dilluns el campus Mundet de la Universitat de Barcelona i dimecres la Facultat de Biologia. A les protestes contra el Pla Bolonya també s'hi sumen els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Doncs a la Universitat Autònoma els estudiants també afronten una nova setmana de mobilitzacions després que des de dilluns hagin ocupat una desena d'aules de la Facultat de Ciències Polítiques. Marc Navarro és portaveu del col·lectiu.
Desconvocar aquesta ocupació per, a partir de dilluns, siguin totes les assemblees que vagin ocupant facultat per facultat. L'objectiu final era arribar a ocupar tota l'autònoma i que això s'estengués.
Precisament dimarts tenen pensat celebrar un referèndum per demostrar la posició dels estudiants per l'aplicació del Pla Bolonya, que volen que el rectorat assumeixi com vinculant.
Doncs gràcies, Universitat Autònoma i Universitat Central també a Barcelona. Els jutges, atenció, debaten si faran vaga al febrer. Maria Núria Rebella, què passa?
Doncs s'han reunit arreu de l'Estat per decidir si aturen l'activitat laboral per protestar contra la sobrecàrrega de treball dels jutjats. A Múrcia i Extremadura ja aposten per la vaga, però des del Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges, avisen que no tenen reconegut el dret a fer vaga. A Barcelona, de moment, ja han decidit tirar endavant només els assumptes que tenen assignats per llei. No en faran més, encara que puguin.
Els maltractadors, ho avançàvem a la portada, hauran de portar un braçalet amb un GPS perquè la justícia pugui controlar-ne els moviments i evitar que s'acostin a les seves víctimes. És el que ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres per agressors condemnats, però atenció, també per a imputats que estiguin pendents de judici. Això ho hauran de decidir els jutges. Madrid, Montse Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I quan ha d'estar en marxa aquesta mesura, Montse?
Doncs s'aplicarà l'any que ve i tindrà un pressupost de 5 milions d'euros. Aquest sistema tecnològic ja està previst a la llei contra la violència de gènere per incrementar precisament la protecció de les víctimes i fer un seguiment de les ordres d'allunyament dictades pels jutges. Precisament seran els magistrats, com deies, els qui hauran de decidir l'aplicació del braçalet electrònic amb GPS i serà d'obligat compliment per imputats o sentenciats. La nova mesura farà que els maltractadors no puguin infringir la llei, diu el govern espanyol, que també ha aprovat un programa d'inserció laboral per a les víctimes dotat amb prop de 12 milions d'euros. Noves oportunitats de trobar feina per a aquestes dones que tindran ajudes i se'ls podrà facilitar la seva mobilitat geogràfica.
Entesos, gràcies, Montse. Bona tarda.
Bona tarda.
Precisament una ajuda ara molt concreta per dones que hagin estat víctimes de la violència masclista. Nou empreses contractaran una trentena d'aquestes dones víctimes de la violència que estan a l'atur. Això arran del conveni que han firmat amb el Departament de Treball. Laia Ortega, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En què consisteix aquest acord, concretament?
Doncs, primer de tot, les empreses es comprometen a contractar un mínim de 3 dones en aquestes circumstàncies. Faran arribar al govern quins perfils requereixen i el Departament de Treball formarà les dones en funció d'aquestes necessitats. Escoltem la consellera de Treball, Mercè Arna.
S'ha de treballar no només per millorar la seva autoestima, sinó també per donar eines de formació i donar-les possibilitats d'aprendre un ofici. I altres, doncs, han de continuar formant-se en altres sectors.
Les empreses són del sector serveis, comerços i financeres.
I aquesta que ara sentireu és una notícia clarament de servei perquè afecta a moltíssima gent, a moltes famílies. El Departament de Salut començarà a administrar de franc a les nenes de 6è de primària la vacuna contra el papiloma humà a partir del mes vinent. Es considera que aquest virus és la causa principal del càncer de coll d'úter. Esteve Sala, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per què s'ha triat aquest grup d'edat, dels 11 a 12 anys, que són els que fan 6è de primària, si no vaig malament?
Sí, doncs perquè aquesta vacuna és més efectiva si s'administra abans de la primera relació sexual. La conselleria ja ha comprat les 3 dosis per les 30.000 alumnes, que encara que la vacuna no serà obligatòria.
En total, 3 dosis vol dir 3 punxades.
3 punxades per cada noia. En total, el departament hi destinarà 8 milions d'euros perquè pugui ser de franc per aquest col·lectiu, i és que comprat a la farmàcia el tractament complet val 500 euros.
Si busques cotxe, no ho dubtis. Les millors condicions les trobaràs a Quadis Punés. Quadis Punés, la millor opció, patrocina el trànsit.
Ara mateix una acció amb David Ubach, però abans una d'aquelles coses que passen a les carreteres. El passatger d'un autobús avisa amb una trucada als Mossos que el conductor, el va notar i això ho va denunciar, anava begut. Jordi Canal.
Sí, això va passar dissabte en un autobús de la línia entre Barcelona i el centre penitenciari de Quatre Camins, amb 70 ocupants. Segons el passatger que va fer la trucada, el conductor s'endormiscava, feia S, els agents s'hi van presentar i el van fer bufar, i va donar una taxa de 0,68. Això és 4 vegades més del màxim permès i també un positiu penal.
Molt bé, gràcies, Jordi. El trànsit a aquesta hora, David?
Doncs res excepcional en una xarxa viària amb pocs entrebancs. Ara són a l'autopista del Vallès, que pateix retencions entre Ripollet i el Nus de la Trinitat de Barcelona, això d'entrada, i més cap al nord, encara en aquesta C58, hi hem d'afegir lentitud entre Badia i Terrassa cap al nord fins a l'enllaç amb l'eix del Llobregat. I a banda, per últim, parlar també de la B30, encara carregada a Barberà en sentit cap a Martorell.
Catalunya Vespre. Per què li hauríem de fer descomptes de fins a 15.000 euros quan es compri el pròxim cotxe? Doncs, per què estem d'inauguració?
Fira Quadis benvinguda. Del 19 al 22 de novembre, en el Quadis Autocentre Baix Llobregat, recentment estrenat. Carrer Riera Roja 26, Sant Boi de Llobregat, al costat de l'Alcampo. Més informació al 902 111 102 o a quadis.es.
4 minuts per sobre d'un quart de 8 ens apareix la figura de Cherokee, el cap militar d'ETA, Gary Coyth Espiazu, que ha estat empresonat a París pel fet de dirigir una organització terrorista. La jutge l'ha interrogat, però Cherokee s'ha negat a declarar. Joaquim Lladó, bona tarda.
Bona tarda.
Sabem, però, de quins delictes s'acusa Cherokee.
Sí, a més de dirigir una associació de malfactors, la jutge Laurence Levert li imputa els delictes de robatori i tinença il·lícita d'armes i material per fabricar explosius. De moment, però, no li atribueix l'autoria material de l'assassinat de dos guàrdies civils a Capbreton. Fonts de la lluita antiterrorista espanyola destaquen que serà complicat accedir a les dades que Cherokee guarda als seus ordinadors perquè disposa d'un sistema informàtic gairebé impenetrable. La jutge Levert també ha empresonat la parella de Cherokee, Leire López Zurutuza, per pertinença a banda armada.
Està arrencant a Sabadell la 9a Assemblea Nacional d'Iniciativa Verds, on diumenge es visualitzarà la renovació de la cúpula del partit. En efecte, ara ja comencem a ser dins del recinte on es fa aquesta 9a Assemblea Nacional i sentim de fons els discursos que s'estan fent. Sabadell, Joan Trias, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Joan, tenim ja el full de ruta del partit per aquests pròxims 4 anys?
Bueno, doncs, d'una banda, l'hem de veure en clau de renovació de lideratge. Aquest cap de setmana Joan Herrera quedarà ubicat en línia de sortida per succeir l'ara president Joan Saura, que ha de plegar d'aquí 4 anys. La nova fornada de dirigents ecosocialistes també ocuparà càrrecs visibles en la futura executiva. I, per una altra banda, en el debat de fons, Iniciativa per Catalunya vol remarcar-se entre els socis del govern tripartit. La crisi com a context els serveix per accentuar el perfil ideològic roig, més aparcat en temps de bonança. I han tingut un primer avís del líder sindical de Nissan, Javier Pacheco, convidat a parlar en l'acte inaugural tot just fa uns minuts.
Y sobre todo que el ejercicio de gobierno sea un gobierno de izquierdas, que esté al lado de la clase trabajadora. No solo se está o se ganan las elecciones para poder gobernar y seguir ganando elecciones.
Doncs amb aquest accent, Iniciativa aspira a convertir-se en l'espai central de l'esquerra catalana, aprofitant el moviment cap al centre del PSC i el poc pes obrerista d'Esquerra Republicana.
I política ens permeti. I això és el que s'està vivint ara mateix a Sabadell. Moltíssimes gràcies, Joan. Bona tarda, bona feina.
Adéu, bona tarda.
A Neus Catalanes, aquest any hem abaixat preus. Les 8 estacions de la Catalunya Nord amb un sol forfet.
Compra el forfet de temporada abans del 23 de novembre i obtindràs un 15% de descompte.
Venda directa a neuscatalanes.cat o trucant al telèfon 93 304 0453. Apunta-t'ho bé. neuscatalanes.cat o al 93 304 0453.
T'ofega la crisi? Ara Caixa Catalunya t'ajuda a respirar. Per això hem creat el PAC Anticrisi.
Dipòsit amb interès anticipat, ajust de la hipoteca, avançament de la nòmina, cobertura d'atur, fons amb rendibilitat garantida, targetes que tornen diners.
PAC Anticrisi de Caixa Catalunya. Vine i respira.
Nosaltres ara aquí diem vine i mirem el món. I a més no cal que sigui el món d'ara, sinó que podem mirar el món del futur, perquè un informe del principal organisme d'intel·ligència dels Estats Units augura el declivi de la hegemonia nord-americana i un món més inestable i imprevisible d'aquí a 2 dècades només. L'informe, que es publica cada 4 anys, pronostica un augment dels conflictes pels recursos naturals a causa, una vegada més, del canvi climàtic. Mariola Gilabert, bona tarda.
Bona tarda.
Qui ha de substituir els Estats Units com a allò que li diem els gendarmes, els policies del món, segons aquest informe?
Els Estats Units continuaran sent l'actor més important, però el domini que han exercit des de la fi de la Guerra Freda desapareixerà. Segons l'informe, ni l'ONU ni altres organismes internacionals estan preparats per omplir aquest buit. El més probable és que veiem un món multipolar on els centres de poder estiguin més disgregats amb la competència de Rússia, la Xina i l'Índia. L'informe, elaborat pel Consell Nacional d'Intel·ligència, augura que el 2025 els efectes del canvi climàtic provocaran lluites per accedir a l'aigua, als aliments o al petroli, i que hi haurà desastres naturals en zones insòlites, com per exemple, huracans a Nova York.
Mentrestant, un lloc on sí que tenen huracans més sovint, Nicaragua, tenen un problema gros. Les eleccions municipals, guanyades pel governamental Front Sandinista, han estat un frau massiu perpetrat pel partit al poder. Ho denuncien no només partits opositors, que seria el més habitual, sinó bona part de la societat civil. Entre ells, Dora María Téllez, una de les dones que més va destacar la lluita sandinista contra el dictador Somoza. Téllez va abandonar el partit profundament decebuda de les pràctiques polítiques del president Ortega. Què opina Téllez del seu excompany de lluita, de Daniel Ortega?
Doncs l'exministre no creu només que Ortega sigui un mal governant, sinó que més diu això.
Ja Daniel Ortega mostró lo que es Daniel Ortega, que es un dictador, ¿verdad?, en potencia, que está tratando de instalarse de manera definitiva en el poder, ¿verdad?
Téllez diu que les pràctiques dictatorials del govern són tan greus que podria arribar a assassinats selectius.
I ara saltem a Bagdad. Milers d'iraquians, la majoria xiites, han sortit aquest matí al carrer a Bagdad en contra de l'acord de seguretat firmat amb els Estats Units, Gemma.
I ho han fet en suport de la crida feta pel clergue xiita Muqtada al-Sadr, que exigeix que les tropes americanes es retirin immediatament del país i no el 2011, com s'ha pactat. Els manifestants han fet caure un ninot del president nord-americà George Bush a la mateixa plaça on fa 5 anys es va derrocar l'estàtua de Saddam Hussein. Dilluns, el Parlament iraquià ha de ratificar el pacte.
Molt bé, doncs això és el que està passant ara mateix al món, ho hem repassat de manera ràpida. Tenim alguna altra cosa a fer, com és passar per l'aeroport, perquè allà la ministra de Foment ha tornat a estar present a Catalunya per visitar la nova terminal de l'aeroport del Prat, on ja es fan les primeres proves per posar-la en marxa a partir de la primavera. Magdalena Álvarez no visitava Barcelona des del febrer passat, quan va anunciar la data de l'arribada de l'AVE després de la crisi de Rodalies. Gerard López, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sí, t'hem sentit ara. La ministra, a més de visitar, després de 9 mesos llargs, Catalunya, Barcelona bàsicament, o la zona de Barcelona, també ha anunciat coses.
Doncs sí, un anunci que va deixar mig anar fa uns dies des de Londres i que ha confirmat en aquesta visita, i és que de cara a l'obertura d'aquesta terminal, doncs bé, ha assegurat que es farà una reassignació dels espais de les companyies. Recordem que ara fa doncs, aproximadament un any es va donar a conèixer quin iria a cada punt de la terminal, com s'assignaven els espais. Doncs bé, en vistes dels canvis que hi ha hagut en el sector, la ministra ha confirmat que sí, segur, hi haurà canvis en la resignació.
Pues hemos creído conveniente, antes de asignar definitivamente qué compañía va a qué sitio y en qué condiciones, pues AENA está estudiando y ya le puedo decir que por lo que yo sé se va a producir una nueva asignación de acuerdo con las características actuales de las compañías.
La ministra també compta que la terminal estarà a punt per operar a partir de l'abril i que aquesta instal·lació, juntament també amb la futura terminal satèl·lit i també les pistes que hi ha actualment, per tant, sense una quarta pista, Barcelona té aeroport per 20 anys de marge.
Molt bé, gràcies per la notícia. Hi ha hagut notícia, en efecte. Gerard López, i molt bona tarda.
Bona tarda.
I aquestes són altres notícies d'avui. Els militants del Partit Socialista Francès tornen a votar ara, o estan fent ara, i fins a les 10 del vespre per triar la nova secretària general de la formació.
Ahir, en la primera votació, els resultats van quedar molt ajustats entre les dues candidates finals, Ségolène Royal i Martine Aupi.
El jutge demana a Telecinco el contracte que ha firmat amb Julián Muñoz per fer-li una entrevista.
El magistrat investiga si l'exalcalde de Marbella ha cobrat per l'exclusiva per poder embagar-li els diners. Muñoz compleix una condemna de presó actualment en règim de tercer grau per delictes urbanístics vinculats al nomenat cas Malaia. L'entrevista s'ha d'emetre aquesta nit.
José Luis Moreno elogia la feina de la policia i la Guàrdia Civil.
L'empresari humorista s'ha trobat avui amb el ministre Rubalcaba per agrair-li la detenció de la banda que presumptament va assaltar el seu xalet.
És un orgullo y una tranquilidad impresionante, estoy hablando a nivel personal, que se haya conseguido que los tengan pillados.
Segons el govern espanyol, el dèficit no condicionarà l'acord sobre el finançament autonòmic.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega és optimista sobre l'entesa, afirma que hi ha prou diners.
El gobierno cuenta con los instrumentos necesarios para hacerlo efectivo y con las medidas económicas que en su caso se requieran. En todo caso, pues esa será una decisión de aplicación y de ejecución posterior al acuerdo.
El govern espanyol posa en marxa un pla Renove pel sector turístic.
L'any que ve obrirà una línia de crèdit de 400 milions d'euros per finançar obres en hotels, apartaments, restaurants, càmpings i agències de viatges. Les obres hauran de ser per millorar les instal·lacions, per fer-les accessibles per a persones amb discapacitats o bé per millorar-ne l'eficiència energètica.
Doncs parlant de turisme, del gener a l'octubre l'entrada de turistes estrangers ha caigut un 6% a Catalunya.
Segons dades del Ministeri de Turisme han arribat 13 milions. Catalunya és on s'ha registrat la caiguda més gran de tot l'estat durant aquest període, tot i que continua sent la destinació preferida per turistes estrangers. La davallada s'explica en part pel mal comportament del mercat francès. En els 10 primers mesos d'aquest any han vingut un 17% menys de turistes francesos que l'any 2007.
I ara estava anunciat, dedicarem els últims 2 minuts del nostre temps abans dels titulars de 2:15 a dormir. O a intentar-ho, si més no, el doctor Eduard Estevill, un dels màxims experts en com dormim, o més ben dit, en com no dormim, ha publicat un nou estudi sobre el son. En aquest llibre, Estevill arriba a una gran conclusió. Per dormir bé, cal fer bondat durant tot el dia, i no només unes hores abans d'anar al llit. Jofre Llombart, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I bona son. Què cal fer?
Doncs prendre'ns la vida amb una mica més de calma ja des que ens llevem. Tot el que fem durant l'activitat diurna, tot, afecta directament la manera com dormirem. És per això que...
Cal organitzar bé el temps del que disposem tot el dia.
Hem de saber dir no a fer coses quan no tinguem temps.
Cal disposar de 30 minuts al dia per relaxar-se i no fer res.
L'alimentació ha de ser acurada tot el dia.
Especialment s'ha de sopar poc i es recomana prendre làctics a la nit.
No s'ha d'abusar de les begudes estimulants, com les que contenen cafeïna o alcohol. Afecta la nit independentment de l'hora en què ens l'haguem pres.
Hi ha un capítol a part, la migdiada, eh?
Sí, diu que tothom n'hauria de fer, però amb matisos. El primer és aquest, la durada.
Una siesta en la población que puede dormir 7-8 horas durante la noche es suficiente con 10-20 minutos.
Aquest és un i l'altre? O n'hi ha algun altre?
Sí, el cas de la gent gran. Estivill recomana que dormin 6 hores a la nit, però que facin 3 becaines de 10 minuts durant tot el dia.
Molt bé, doncs ja n'hem pres nota, i tot això per poder dormir bé. Esperem que si no us heu adormit, ara ens sentiu els titulars a les quals. Dos quarts de vuit. El govern espanyol vol que la direcció de Repsol continuï en mans espanyoles.
La Caixa està disposada a vendre la participació de Repsol a la russa Lukoil si Sacyr es desfà del 20% que té la petrolera espanyola.
Els universitaris estendran les mobilitzacions contra el Pla Bolonya.
A partir de dilluns volen portar la protesta a altres facultats de les universitats de Barcelona i Autònoma de Bellaterra. Aquesta és justament la data límit que el rector ha posat als estudiants perquè abandonin l'edifici central de l'UB.
El president de la Borsa de Barcelona diu que ens esperem 8 anys, 8 difícils.
Joan Hortalà ho ha afirmat a les jornades d'economia de S'Agaró.
S'Agaró, Albert Requena.
Joan Hortalà diu que l'experiència històrica de les crisis financeres des de 1929 fan pronosticar que la crisi actual tindrà un cicle de 8 anys.
Una fase de contracció de 2 a 3 anys, del 2007 al 2009. Una fase de recuperació entre 5 i 6 anys, 6 anys i mig, del 2010 al 2014. I una caiguda del voltant d'un 50%.
Hortalà ha fet aquestes declaracions a les 13es jornades d'economia de S'Agaró que inaugura aquest vespre el president de la Generalitat, José Montilla.
Notícies pròximes ara. Barcelona, Carles Baraiber.
Condemnat a 4 anys de presó, el propietari d'un after hours del carrer Entença de Barcelona per haver mantingut obert el local durant 6 mesos de manera il·legal i sobrepassant el volum de decibels permès. Això sí, se l'exculpa dels delictes de lesions als veïns.
Tarragona, Manel Sastre.
Detingudes a Reus, dues persones més implicades en l'atracament a una empresa de Vilaseca que va acabar amb la mort d'un treballador. Amb aquesta ja són 3 els detinguts i la investigació continua oberta per detenir el quart implicat.
Lleida per a Joan Álvarez.
Els Mossos d'Esquadra busquen el tercer atracador d'un bar de Puigverd de Lleida que ja està identificat. La policia va detenir ahir dos germans de Lleida de 29 i 30 anys. Els detinguts estan relacionats amb els atracaments dels últims mesos a comarques de Lleida.
Isabel Joanola, Girona.
La UGT alerta que molts comerços de les comarques de Girona reduiran la contractació de personal de cara a la campanya de Nadal respecte als últims anys. El president de l'Associació de Comerciants de Girona reconeix que el sector està a l'expectativa i diu que s'hi miraran més quan hagin de contractar personal extra.
Catalunya Ràdio, Catalunya Informació.
És, sens dubte, una d'aquelles notícies que transcendiran aquest dia. Condemna de 4 anys de presó pel propietari d'un after hours del carrer Entença de Barcelona per excés de soroll. La sentència l'absol dels 9 delictes de lesions perquè no considera provat que perjudiqués això la salut dels veïns, Mariano Garavella.
El tribunal veu com irrefutable que durant 6 mesos el bar va funcionar de manera il·legal com un after amb més decibels dels permesos i per això condemna el seu propietari per un delicte contra el medi ambient. Això està penat amb 6 anys de presó, però el tribunal n'imposa 4 amb la recomanació que l'indultin i la pena rebaixi a 2 anys, de manera que a la pràctica això vol dir que no anirà a la presó. Tot plegat perquè el tribunal considera la pena excessiva pel dany provocat. L'advocat d'aquest home, Javier Peiró, ja ha dit a Catalunya Ràdio que hi recorrerà i considera aquesta sentència com salomònica.
No ha dejado pasar el que realmente haya habido pues unas perturbaciones acústicas que hayan creado alguna situación pues de riesgo de peligro para la salud de los vecinos, pero al propio tiempo entiende el tribunal que la aplicación estricta de la norma pues está fuera de contexto.
Tot i que se l'ha inhabilitat, el condemnat per desenvolupar activitats lúdico-musicals, el local no es clausurarà perquè ja disposa de tots els elements d'insonorització.
Els veïns del barri del Peu del Funicular de Barcelona, a Collserola, es queixen que alguns joves interns de tres centres d'acollida de menors de la zona intimiden i increpen els veïns impunament. Denuncien que des de fa temps es reuneixen a les rodalies de l'estació de ferrocarrils amb actituds desafiants i consumint drogues.
Els veïns creuen que als centres El Bosc, Vilana i Maspins, on s'acull i s'escolaritza menors immigrants sense família, s'hi barregen joves que hi van voluntàriament, amb d'altres que hi van forçats i amb nois amb problemes de drogadicció. En tot cas, el president de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, Francesc Comolada, no en demana el tancament.
Aquí no s'està demanant que es tanquin els centres d'acolliment de menors, sinó que s'està demanant és que aquests centres siguin gestionats d'una manera correcta i que aquesta canalla pugui realment fer el que hauria de fer quan va arribar al nostre país, tirar endavant i viure una vida millor del que tenien ells.
El Departament d'Acció Social, que és qui gestiona els centres, assegura que s'han separat els grups més conflictius, que s'han incrementat la vigilància policial i que s'han començat programes contra la drogodependència.
Què et passa?
Que les tres bessones parlen en diferents idiomes.
Un, dos, tres.
El periòdico et porta Les Tres Bessones, una col·lecció de 18 DVDs amb nous episodis i amb molts idiomes perquè els teus fills aprenguin i es diverteixin. Aquest dissabte el segon DVD per només 5,95 € amb El Periòdico.
El metro de Barcelona tancarà l'any amb un increment d'usuaris molt reduït, que es preveu entre l'1 i el 2%, tot i que s'ha ampliat la xarxa amb l'allargament de la línia 3. Aquesta frenada es nota sobretot en els desplaçaments per oci, no tant en les hores punta.
El 2007 es va tancar amb un increment pròxim al 4% i es van registrar uns 366 milions de desplaçaments. De fet, els primers mesos del 2008 l'evolució era similar, però a mesura que ha avançat l'any la tendència s'ha anat frenant. Davant d'això, el director general del metro, Sebastián Buenestado, ha llançat la següent previsió als micròfons d'aquesta emissora.
Sí que és veritat que comencem a percebre una certa tendència a la baixa. A la ciutat de Barcelona, quan analitzem, per exemple, la informació que se'ns facilita de ciutats com ara Madrid, la davallada és bastant més significativa. Després, a partir d'aquí, també és important analitzar en quins moments del dia s'està produint aquesta baixada. Aquesta baixada no s'està produint a l'hora punta, però sí en les hores que podríem dir de desplaçaments d'oci. Dissabtes, diumenge, la tarda, última hora del matí, etc.
La frenada d'usuaris s'ha accentuat sobretot després de l'estiu.
El tram del quart cinturó, al seu pas per Terrassa, entrarà en funcionament l'estiu de l'any que ve. Les obres en aquesta zona del Vallès permetran avançar la construcció d'aquest eix, que ha de continuar en direcció a Sabadell després, per un traçat encara per definir en aquests moments. Terrassa, Albert Segura.
Les obres de construcció de l'autovia B40 al quart cinturó, al seu pas per Terrassa, es troben en una fase avançada, on actualment s'està treballant en, per exemple, construir part dels ponts que han de salvar altres carreteres o passos per animals. El delegat del Govern Central a Catalunya, Joan Rangel, ha destacat la bona sintonia amb els alcaldes d'aquesta zona, que han posat èmfasi en destacar les necessitats del seu territori per tal de minimitzar l'impacte en els seus municipis, la qual cosa permet avançar en un tram important de la carretera.
Aquest és un element més, una peça de la connectivitat que requereixen els territoris per poder-se desenvolupar d'una manera adequada, que per tant no només és aquest tram, sinó que l'hem de llegir amb una clau d'una millora de les infraestructures que necessita el nostre país, que és el que està fent en aquests moments, i d'acord amb la Generalitat de Catalunya, el Govern d'Espanya.
Rangel ha assenyalat que espera que aquesta bona sintonia que fins ara hi ha hagut amb els alcaldes es repeteixi a municipis com Sabadell, on seguiran els treballs de perllongament d'aquesta carretera. En total es compta amb un pressupost de gairebé 80 milions d'euros que permetran cobrir un tram de gairebé 5 quilòmetres de llarg.
Un segon encara per parlar de l'estudi de viabilitat encarregat pel Consorci de l'Aeròdrom Igualada-Òdena, a la comarca de l'Anoia, que confirma que la instal·lació compleix tots els requisits per convertir-se en el futur aeroport corporatiu de Catalunya. Amb aquest informe a les mans, les autoritats i la societat civil de tota la comarca consideren que la seva candidatura té opcions serioses per guanyar el concurs que ha convocat la Generalitat. Els dos de la cultura. Avui arrenquem amb premis literaris des de l'Ajuntament de Gandia, a la Safor.
El 30è Premi de Narrativa Joanet Martorell l'ha guanyat el valencià Salvador Company amb l'obra Silenci de plom, una novel·la que mostra el pas de la València grisa a la postguerra, l'actual ciutat envaïda pel boom urbanístic i econòmic. El també valencià Rubén Luzón s'ha endut el Premi Ausias Mar de Poesia amb Bala d'Aspirina.
Atenció, que això ho avançàvem, el mètode Gronholm es representarà a Broadway.
Així és, l'exitosa obra de Jordi Galceran traspassarà l'Atlàntic i és que el guanyador de 5 premis Tonys, el productor Jeffrey Richards, ha comprat els drets d'autor perquè el mètode Gronholm es pugui veure a Nova York.
queda clar, comencem amb Bond, James Bond.
Quantum of Solace es presenta un 007 més fosc i més dramàtic, l'agent secret més famós del món, ara en l'etapa de Daniel Craig, que es veu traït per la dona que estima i ha de lluitar per evitar convertir el cas en una missió personal.
Creí que podia confiar en ti. Dijiste que la venganza no te motivaba.
A mí me motiva mi deber.
Estás tan cegado por una rabia incontenible que no te importa a quién haces daño.
No se preocupe por mí.
Limiten los movimientos de voz.
I encara que sembli mentida, avui s'estrena un western amb els ingredients més clàssics del gènere.
Ed Harris dirigeix i interpreta a Pelosa, una petita localitat en la qual el xèrif rep l'encàrrec de tornar la llei i l'ordre.
Nos dedicamos a un trabajo poco habitual.
¿Desde cuándo se gana la vida matando?
No mato, hago cumplir la ley.
I ara uns que tornen, Tequila, que torna als escenaris.
30 anys després de treure el seu primer disc, avui actuen al Palau Sant Jordi de Barcelona els dos components de la banda original, Alejo Stivel i Ariel Roth.
I els Gertrudis, que celebren el seu concert número 500.
Ja. La formació de la Garriga actuarà acompanyada d'artistes com ara Los Manolos, Pau Donés i Gerard Quintana. D'aquest concert a la sala Rasmatàs de Barcelona en sortirà un disc.
Doncs bé, acabem aquesta hora amb els llums, primers llums de Nadal ja posats. Comencen ja a estar oberts. Per cert, per estalviar energia i reduir la contaminació luminosa, el Departament de Medi Ambient recomana, per exemple, limitar les hores de funcionament o bé utilitzar bombetes de baix consum. El Nadal ja és aquí. També els esports. Gràcies a tots. Tornem dilluns a l'hora de sempre.